A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
La nostra roda de portaveu saludem per primer cop en aquesta legislatura. Saludarem Jorge Carretero algunes vegades més, perquè encara queda mig any de legislatura, però en aquest cas el saludem com a portaveu del grup de no adscrits a l'Ajuntament.
No, nosaltres ja vam dir quin era el nostre grup. El nostre grup es denomina Populars de Sitges.
Però no són no adscrits vostès, Jorge Carretero, bon dia i bona hora.
Bon dia, bona hora.
Són Populars de Sitges i forma part del grup de regidors no adscrits.
Correcte.
Però què prefereix? Que li digui com a Populares de Sitges?
Doncs sí.
Què tenen a veure els Populares de Sitges amb el Partit Popular?
Bueno, d'ahir venim. I, de fet, una majoria dels integrants, els passats integrants del Partit Popular, no s'han format part d'aquest grup no adscrit de Populares de Sitges. Perquè, bueno, continuem representant la gent que es va votar i continuem, a més, sent una part més representativa, inclús, que aquest grup que s'ha quedat a l'Ajuntament, que és el Partit Popular de Sitges.
Enteneu que, des de fora, tot plegat pugui resultar un pèl complex
tant,
de... Bé, ja no dic complex sí. D'explicar, sinó fins i tot complex d'entendre.
Doncs sí, entenc que pot resultar anecdòtic, pot resultar estrany, pot resultar difícil d'entendre. Però bueno, nosaltres no volem que això se quede en l'oblit i que sigui com una expulsió i res més de dos regidors, perquè penso que és una cosa molt més important, i no solament aquí a Sitges, sinó a tota la comarca.
Perquè tothom,
sí, no és un tema de Sitges, uh-huh. És un tema de la comarca, el Partit Popular a la comarca.
Però perquè tothom ens entengui, vostès ara no formen part del Partit Popular.
Correcte.
Han estat expulsats del Partit Popular.
Sí.
Vostès poden utilitzar la denominació Populares de Sitges o qualsevol variant que pugui fer referència d'una forma més o menys explícita o implícita al Partit Popular sense problema?
Bueno, que jo sàpiga, popular és una paraula que existeix al diccionari, per tant...
Però em refereixo perquè el Partit Popular
en alguna ocasió la volen associar, no? Aquesta és la nostra intenció. La nostra intenció, doncs, és... bueno, som part d'aquest antic grup del Partit Popular de Sitges. I nosaltres, doncs, volem que se'ns identifiqui, que la gent ens continuï identificant com que nosaltres venim d'aquesta llista electoral i que ens van votar, i nosaltres la seguirem representant, aquesta gent.
D'acord, no és tan segurament d'on venen, que també, sinó què passarà en el futur o on van els Populares de Sitges que no són membres del Partit
doncs,
Popular.
Això continuarà sent encara
una incògnita,
sí. Continuarà sent una incògnita. En principi, la veritat és que estem una miqueta a l'expectativa, no?, de quin és el panorama que es presenta a les properes eleccions municipals, que sembla ser, doncs, és complicat. Han aparegut, no sembla, nous partits municipals, etc. I la veritat és que es presenta un panorama, al nostre veure, complex. I no voldrien... La veritat, doncs, participar d'aquesta atomització que no pensem que potser no és bona, no, per la governabilitat de l'Ajuntament de Sitges.
En algun moment vostès es plantegen si poden o podrien reincorporar-se al Partit Popular?
Ho veig molt complicat. Tindrien que canviar molt, molt, molt les coses, però molt les coses perquè nosaltres ens poguessin reintegrar a aquest partit que jo al Facebook ho vaig posar, ens va il·lusionar en un moment el seu projecte i ens ha desil·lusionat profundament perquè hem vist que realment els que ens havien venut no era el que nosaltres havíem comprat.
Vostès en algun moment han pogut parlar amb la direcció del partit a Barcelona després de la seva expulsió?
No, ni nosaltres ni els afiliats. O sigui, és que després de tot això, després de que vam imposar una junta gestora aquí al setembre de l'any passat, després de que ens han expulsat, aquí ningú, ni de la direcció, ens ha vingut a nosaltres, a la regidora Mercedes Ortúzar, ni a mi, a donar cap explicació. Ningú. Però és que, a més, el més greu és que després de tant temps, ja fa més d'un any, ningú ha vingut a donar explicacions als afiliats i als simpatitzants, però sobretot als afiliats, i que costen com a afiliats. Ningú ha donat explicació de res. A més, a la comarca, com he dit, han passat més coses, tant a Vilanova, com a Sant Pere de Ribes, com a Cubelles, com vostè sap, recentment. Doncs potser que el problema no és un problema ni de Mercedes Ortúzar ni de Jorge Carretero, sinó que el problema doncs, va més enllà. I això, doncs, si la direcció no vol veure, serà per alguna cosa. Però el més trist de tot és que els afiliats no compten per res per al Partit Popular. Ni aquí a la comarca, ni a Sitges, ni a Catalunya. No els importa res de res. I ho estan demostrant. Perquè si tu realment penses que hi ha un problema a un lloc, a la comarca, a Sitges, doncs poses una solució per l'expliques. L'expliques obertament als afiliats. Perquè els afiliats són persones que ho poden entendre. Però aquesta gent s'amaga perquè no té cap argument ni cap, ni cap raó per fer el que, que estan fent. Res més que mantenir el seu cortijo i intentar doncs, amb la seva ineptitud, ineficàcia, etc., doncs, continuar manegant tot això. Tot aquest aparell.
Fins a quin punt és paradoxal que amb aquesta visió tan crítica i a partir de l'argumentari que podeu explicar del Partit Popular, vostès continuïn mantenint una denominació que es pot, no sé si dir, prestar equívoc o els pot identificar amb aquesta formació de la qual...
És que la paraula popular, popular és una paraula bonica.
Sí, és que no em refereixo a això. Val per les dretes, per les esquerres, val per tot, però convindreu que popular és de Sitges pot ser una denominació que es pugui prestar equívoc amb,
sí,
amb la ciutadania que pugui dir.
Més ambiguitat, sí.
Això em refereixo, i precisament
veure,
tenint en compte aquesta visió...
Tenim una pàgina a Facebook que es diu Populars de Sitges, etc. Doncs això doncs, ho volem mantenir explotant per fer comunicacions i per poder també que la gent doncs, es conegui d'on ve. I el que no ens conegui doncs, es pregunti per què es denominen així, doncs, potser algú l'explicarà.
A aquestes alçades, quina legislatura,
doncs,
la del Partit Popular...
Sí. Sí, sí. Quina legislatura, sí.
Com la definiríeu?
Desil·lusionant. Perquè respecte al partit, personalment, molt enriquidora, però a nivell de partit i a nivell de partit, tant local com autonòmic, decepcionant i desil·lusionant.
A nivell local us han passat un munt de coses, eh?
Sí, sí. Decepcionants i desil·lusionant. L'única, encara la il·lusió que tenim és que encara doncs, la gent, aquests afiliats, aquests simpatitzants, doncs els sentim molt, nosaltres, tant Mercedes Sortuda com jo mateix, els sento molt a prop. A la majoria, evidentment, hi haurà tres o quatre, i a més tres o quatre,
no
doncs
són
que
més
per
de...
altres interessos, no són més de...
No són més de tres o quatre?
No són més de tres o quatre.
Pel que també s'ha pogut veure a través de les xarxes socials, Francisco Castillo també està del vostre favor en aquesta...
Sí? Sí, clar. Clar, és que no han aconseguit... Ells s'han jugat aquesta carta d'intentar doncs, separar, disgrar, però com que formem un conjunt tan compacte, perquè nosaltres sí que hem fomentat la comunicació als nostres afiliats, hem fet actes... El que no està fent ara... ningú ni a Sitges ni a la comarca, i això doncs fa unió, i quan la gent està informada doncs coneix perfectament el que ha passat, i a més doncs el que surt perdent aquí doncs ara mateix és el Partit Popular, perquè aquí a la comarca hi ha tant Juan i Navarrete, que recentment doncs també s'ha desvinculat del partit, doncs hem fomentat la comunicació als afiliats, a la gent, i hem fet un treball doncs, de base. I no hem volgut, a més no hem volgut tampoc pujar ni escalar dintre del partit, que és el que realment és l'objectiu d'altres persones. I per això dic, no els interessa ni Sitges, ni la comarca, ni el partit. O sigui, el que els interessa és personalment aconseguir pujar a les estructures per fer les seves coses.
Vostès voldrien seguir en política?
Jo no em vull desvincular totalment de la política. Això és una conclusió, després d'aquests mesos, doncs, a la que ha arribat, i vull continuar, sóc una persona que sempre està involucrada En els àmbits de la meva vida, doncs quan anava al col·legi, doncs m'agradava ser delegat de classe, tenia alguna responsabilitat, a l'esport igualment. Quan vaig estar a l'empresa que ara estic, doncs també va participar al comitè d'empresa. Sempre he sigut una persona involucrada socialment i d'una forma visible, i m'agrada, i m'ha agradat. O sigui, jo me quedo amb aquesta legislatura la part positiva de tot el que he après, que ha sigut molt. A la decisió de no haver pogut complir les expectatives de poder fer més coses per Sitges, penso que s'han aconseguit algunes coses en el poc temps que vam estar i en unes condicions, doncs, que estaven molt limitats. I sí, vull continuar, i me'n consta que també que la meva companya també vol continuar.
Partint de
ara, la fórmula, uh-huh. La fórmula encara l'estem, i és per això que diguem, encara és una incògnita, perquè la fórmula, doncs, encara l'estem païnt.
M'ho s'ho preguntava perquè, partint de la vostra resposta anterior, si creieu que s'està atomitzant la vida política i que, o com a mínim no us sembla que sigui una solució massa bona aquesta atomització,
és que cal, veig complicat.
És complicat, cal pressuposar que aleshores, si hom vol continuar, diguem-ne d'alguna manera, vinculat a la política, haurà de continuar, si no creu massa en l'atomització, dins d'alguna de les opcions presents aquí.
Com he comentat ara, la fórmula encara, que potser una primera línia, potser una segona línia, no la tenim clara. I no sabem, el que sí ens agradaria, també hi ha altres fórmules que no té per què ser pertany a un partit per participar de la vida social i de la vida política de la vila. O sigui que encara és una miqueta, encara que queden pocs mesos,
sí.
No ens preocupa tampoc el temps, perquè diguem-ne que no tenim tampoc una premura, una necessitat, un objectiu d'estar al govern i volem fitxar per algun partit per estar allà al govern. No, nosaltres el que volem, el nostre interès i el que ens va ha mogut a entrar a aquest món simplement va ser intentar ajudar, intentar fer alguna cosa pel nostre poble. Si ho podem fer des d'un altre àmbit, estarem tan contents com havent estat al govern.
Us he vingut a buscar algú? Heu parlat amb algú arran del que ha succeït?
Hem parlat amb diverses formacions o no formacions, perquè com que està tot bastant mogut, doncs sí que hem parlat, evidentment. Sí que hem parlat.
Han comprès el vostre posicionament?
Penso que sí. A veure, nosaltres sempre hem sigut molt clars. I jo en aquest sentit també he sigut molt clar de que jo tinc ara una limitació important de temps, i vostès ho han patit,
perfectament conscients.
Són conscients i no han patit, no? Perquè doncs, jo tinc ara unes obligacions que hem limitat molt el temps. Per tant, sempre hem partit des de la possibilitat d'això, de que potser una primera línia no és el més oportú ni el possible ara mateix, mm-hmm. Però bueno.
Veieu, que està clar és que serà difícil veure Jorge Carretero de cap de llista d'alguna.
Jo crec que serà difícil.
Serà difícil.
Molt difícil, sí. I el Partit Popular quasi impossible.
Gat escaldat amb aigua tèbia.
No, és perquè sóc responsable i penso que és una actitud responsable. O sigui, jo tinc ara una família, primer, que és el primer. Tinc una feina que he de cuidar, perquè tal com està el món avui, la feina doncs, s'ha de cuidar. I sóc conscient de que si vull fer el que he intentat fer quan hi era el 100% dedicat al govern, necessito el 100% o el 150%, que ara no disposo i no disposaré durant un temps. Per tant, per estar a mitges, jo no vull enganyar ningú. Hi ha gent que sí, que es dedica a això, bueno, molta gent, massa gent a la política es dedica a això, a enganyar a la gent i fer veure que estan fent coses i que no, i que estan dedicant temps i realment estan fent altres coses. I això passa, i passa d'una manera explícita, que inclús es podia interpretar com una forma de corrupció. Però bé, jo sóc responsable, jo en aquests moments, jo si vull fer una cosa bé, necessito dedicar-me a aquella cosa, i ara mateix no tinc el temps per dedicar-me.
Espereu encara una resposta del secretari sobre la primera, per dir-ho d'alguna manera, mesura que es prenia des del propi Partit Popular, que era l'expulsió de Ferran Ignasi Llompart, quan vostès, Mercedes Ortiz,
bueno,
això vostès, la van sol·licitar
en el seu moment. Va quedar resolt en l'últim informe del secretari, I nosaltres...
No us va deixar massa satisfet aquell informe, no?
No, bueno, hi ha molts temes que són d'interpretació. La llei sempre és interpretable, no? No. Des d'un punt de vista democràtic, no. A veure, no perquè ells van fer la seva interpretació, que és la que tocava. O sigui, no estic tildant...
Sí, sí, no esteu dient que el secretari obrés amb intenció.
Ells van fer la seva feina i inclús comentaris fora diguem, d'aquest àmbit amb el propi secretari, doncs, comentant com està feta la llei, com ell coincidia amb mi que potser aquesta llei doncs, n'hi havia aspectes que sortien fora o que no estaven d'acord amb altres lleis superiors com podia ser inclús la Constitució. O sigui que tot és molt interpretable, però clar, aquest camí cap allà doncs és complicat. O sigui, t'has de dedicar també. O sigui, escolta, jo vull reclamar això perquè penso que és una cosa que s'ha de reconèixer, doncs, que si venim d'una llista votada democràticament i som la majoria del grup municipal, ningú es pot treure el nom del grup municipal i és una entitat que és independent del partit, i això doncs, tindria que defendre argumentant contra lleis que existeixen i argumentant-se i recolzant-se en altres lleis, i això doncs és feina i t'has de dedicar.
Us passaríeu mitja vida amb la defensa d'una circumstància.
En aquest moment no m'he pogut dedicar, no estic satisfet lògicament amb el resultat, hi ha certs aspectes de l'informe, però és veritat que no hem tingut el temps, ni la meva companya ni jo, com per fer un recurs en condicions
Vist així com es planteja el que queda de legislatura, el portaveu d'una formació, o si no d'una formació, d'un grup de dos regidors no adscrits amb el nom de Populares de Sitges, que diu obertament que li agradaria continuar vinculat a la política, però que molt probablement les seves ocupacions quotidianes i professionals i familiars no li ho permetran. Per tant, aquests 6 mesos que venen, Jorge Carretero, com se'ls pren?
Pues me'ls prenc amb... A veure...
Resignació?
No en resignació. Jo estic a aquesta posició perquè m'han votat, soc un càrrec electe i tinc unes responsabilitats. Evidentment, quan hi era a l'oposició, doncs estava en una situació molt pareguda. En l'avantatge de que jo tenia la meva pròpia empresa i sempre pots jugar una miqueta més amb el temps i la dedicació. Ara no.
I una expectativa, des del punt de vista de partit, superior a la d'ara, esclar.
Sí, bueno, també. Però,
estava a l'oposició fonamentalment... i era una de les persones que podia ser cap de llista, no?
Llavors, nosaltres el que intentarem fer durant aquests 6 mesos que queden, doncs és fer la millor posició possible en el sentit de el més constructiva possible, que no vol dir això que doni els resultats que nosaltres cerquem pels interessos del poble de Sitges. O sigui, ara quan fem les al·legacions al pressupost, ara que s'ha aprovat inicialment, doncs l'únic que buscarem és precisament doncs, estalviar diners a Sitges i millorar el servei de Sitges, com vèiem fer a l'altre pressupost, que bueno, igual, no van arribar enlloc les nostres segregacions. Evidentment, potser perquè eren una miqueta rompedores, com ho seran les properes, perquè nosaltres continuarem en aquesta línia que vam iniciar després de sortir del govern i després d'haver après moltes coses de com funciona un ajuntament que t'ajuden a poder fer aquestes al·legacions. Perquè quan jo al ple dic que els càrrecs de confiança no són necessaris és perquè ho he comprovat i van tenir un rifirrafe amb l'alcalde en el tema de governació i és veritat i ho confirmo. Va haver un moment que es va parlar de posar un càrrec de confiança i va haver un moment que a mi em van preguntar el propi cap de la policia si això, perquè bueno, això és una casa que arriba, si això era cert. I la contestació meva va ser que abans de prendre cap decisió volia analitzar i veure si calia o no calia. I vaig arribar a la conclusió de que no calia. I igual i governació i la policia local, doncs, és un dels jocs on es manega més pressupost, on es maneguen temes més sensibles dintre de lo que és el municipi. I la veritat és que els professionals que n'hi ha allà no són suficient donant unes línies, unes directrius, són suficientment responsables i són suficientment professionals com portar-les endavant. I per això m'ho van demostrar, jo vaig decidir que no calia. Potser el senyor alcalde sí que volia, o potser algú del meu partit també volia que posessin un carrer de confiança, perquè potser ja tenia noms i cognoms la persona que tenia que anar allà. I potser per això també em vaig guanyar del meu partit, doncs, una
certa fama de díscol, de rebel.
Total, a fi de comptes, per estalviar diners al contribuent de Sitges.
Vos veu votant al seu dia els càrrecs de confiança actuals, o veu donar suport implícit estant al govern,
sí,
no?
Sí, correcte. I també ho vaig explicar al ple. I ens van equivocar. I ara ho puc dir, perquè ara ho vaig veure. Jo, nosaltres a l'oposició, doncs veiem el que veia. I els 4 anys que van passar a l'oposició, doncs que hi havia molt més càrrecs de confiança, és veritat. Però em sembla recordar que fins a 10 càrrecs de confiança, en un cos importantíssim pel poble de Sitges, doncs vam pensar que, escolta, posar 2 càrrecs no era massa. Però també és veritat, sense fer l'exercici sí que vaig fer després, d'analitzar si eren necessaris. Ara, després d'haver vist com funciona l'Ajuntament, com és l'estructura de veritat de l'Ajuntament des de dintre, i havent estat amb les responsabilitats que he tingut com segon tinent d'alcalde, doncs considero que no són necessaris. Ni l'un, ni el cap de gabinet d'alcaldia, perquè a fi de comptes el que fa és una assessoria jurídica, i precisament aquesta persona d'experiència no té massa en temes jurídics com per donar aquest suport, i per això està el secretari municipal, que és una habilitat nacional. Si saps gestionar personal, doncs amb el secretari i la interventora ja tens prou. I en comunicació, doncs, a veure, ja n'hi havia una cap de comunicació, que de fet continua la plantilla. Per tant, tampoc calia. I una persona, doncs, que convenientment portada, i n'hi havia d'altres professionals que podien fer aquesta funció. A més, en la titulació requerida. Que això queda, que en resta encara per demostrar. O sigui, ens van equivocar. Ens van equivocar i també, en certa manera, ens van enganyar, perquè nosaltres pensàvem que eren professionals contrastats i que tenien els estudis i tenien l'experiència que calia per fer aquella suposada tasca que ningú feia o podia fer dintre l'Ajuntament. Ara, i ho vaig dir al ple, doncs ens van equivocar i de saber-se rectificar. I jo ara no ho veig. No ho veig i no ho posaria. És que no ho posaria cap. O sigui, amb l'estructura que existeix actualment a l'Ajuntament no és necessari cap càrrec de confiança.
Fem una miqueta de joc semàntic. Tots necessitem algú de confiança al costat per fer determinades feines? Us pregunto.
Tots necessitem alguna... La confiança es guanya. Es guanya quan tu demostres que tu no vas en un interès propi, sinó que vas en un interès de l'empresa o de l'Ajuntament. Jo el que he comprovat és que la gent es respon i s'implica. I això l'he comprovat, ho he dit, i són persones dintre de l'Ajuntament, són treballadors, i evidentment sempre hi ha algú que pot no entrar per aquest camí, per el seu caràcter, o que sigui, però la majoria de la gent que està treballant en l'Ajuntament el que vol és treballar a gust, que el seu treball sigui reconegut, i evidentment també té unes expectatives, doncs, de poder desenvolupar la seva carrera professional cap a un lloc. Això és inexistent actualment.
És que us anava preguntant. Ens agafem aquests 3 argumentaris: que tothom estigui a gust, que la seva feina sigui reconeguda i que com a mínim en la seva feina es pugui plantejar unes certes expectatives, hem de suposar, encara que sigui dins l'estructura de la casa, de millora. D'aquests tres, com dirien els castellans, considerandos, n'hi ha algun que dins de l'Ajuntament es pugui valorar d'una forma bona, o tots tres creieu que no s'assoleixen en...
L'organització que existeix ara a l'Ajuntament és una organització caòtica. Una organització caòtica que no té unes línies ni uns valors ni cap línia a seguir, i per tant cadascú va fent una miqueta, inclús a nivell departamental com a nivell de persones. O sigui, és una estructura totalment deslavazada, no n'hi ha comunicació entre els departaments, no funciona. Alguns, bueno, clar, alguns potser els interessa, però la meva experiència és que si tu impliques les persones en línies clares, i a governació ho han fet, vam fer un llistat d'objectius, i a mesura que anàvem aconseguint aquests objectius, doncs com que no estaven acostumats a treballar d'aquesta manera, doncs t'anaves donant compte de la quantitat de treball que anaves fent i de les coses que anaves millorant.
Què passa? Que hi ha bona gent, bons professionals, però mal organitzats?
Sí, això és el missatge, sí, correcte.
Tot i que governació veu viure també, diguem-ne, com diríem això, les primeres clatellades del top manta i la incapacitat, sí, també de poder, sí, assumir, diguem-ne, determinades exigències de la ciutadania a l'entorn d'aquest conflicte, diguem-ne, que us veu trobar més o menys amb el que també s'han trobat els vostres successors.
Però vaig trobar també molta ajuda, tant de la policia local, com Mossos d'Esquadra, com tots els cossos de seguretat. I aquestes persones són professionals i coneixen com es poden. El que no pots anar és i dir, demà no vull això i fes el que vulguis, perquè no es pot treballar així. El tema del top manta és un tema, a més, que no es pot fer desaparèixer de la nit al matí. No es pot. S'ha de treballar enrere any, i això és el que no existia, i penso que no existeix. Una planificació, una coordinació de començar a fer pressió abans de que arribi l'estiu, i bueno, això és una de les coses que no vaig terminar d'aconseguir, perquè no vaig tenir temps tampoc.
Jo pregunto per allò tan fàcil de dir, funcionava millor l'Ajuntament quan el Partit Popular era el govern?
Funcionava millor l'Ajuntament quan el Partit Popular, jo penso que tenia una oportunitat de funcionar millor.
Sí. Sou hàbil.
Tenia una oportunitat, perquè...
Ara no la té.
Eh?
Ara no la té.
No, perquè la gent que hi ha allà està pel seu interès.
Tots?
Sí, tots. Comptades
excepcions.
Individuals, no de partit. Individuals. Però si vol anomenar un a un, jo li puc donar la meva opinió, però
fem-ho fàcil. Excepcions. Persones a les quals en Jorge Carretero pugui dir, doncs miri, per aquesta persona,
pues mira, potser li
poso, no diré que
la seva campanya política, però per a mi em sembla que el Marc Martínez és una persona que ho fa perquè li agrada fer les coses pel poble, no per posar-se medalles.
No per posar l'actual regidor de Benestar Social.
Aquesta algun
més? A veure si encara us veurem a la llista de Marc Martínez.
La senyora Elena Redondo també em sembla que és una persona honesta i que no l'han deixat fer i desenvolupar tot el seu potencial. Potser per envelles, però sí, penso que la senyora Elena Redondo també és una persona com cal.
N'afegeix algun més?
I para de comptar.
Para de comptar. Us n'han sortit dos només, De tot un equip de govern.
Si puc referir a persones del Partit Popular,
referir
el senyor Francisco Castillo, penso que és un exemple de dedicació desinteressada al poble de Sitges. Ho haurà fet millor o pitjor? Que això és discutible. perquè el senyor Paco Castillo se'l va dilapidar molt aviat, injustament, i a més des de inclús dintre del nostre grup. Sí, perquè hi havia una... Bueno, són temes, però el senyor Paco Castillo és un exemple per mi de voluntat, de fidelitat i de tant a la meva persona i al partit com al poble de Sitges. I és el que puc dir, el senyor Castillo. Evidentment, la senyora Mercè Sortuzas no va tenir responsabilitat del govern, però bueno, també la tenen en molt bona consideració. I la veritat és que, para de comptar, la resta de les persones que estan allà doncs tenen algun interès personal d'estar. L'alcalde, jo, quan li van fer al senyor Forç alcalde, doncs nosaltres li vam recolzar perquè jo tenia la confiança de que a ell realment el que li importava i la seva prioritat era el poble de Sitges, i m'ha demostrat que no ho és, que no ho és, i estic profundament decepcionat.
Suposo que de Ferran Ignasi Llompart millor no parlar.
Bueno.
No, dic perquè...
Sí, bueno, aquesta persona doncs, és l'exemple completament contrari al que ha dit el senyor Castillo, d'infidelitat, d'enveges, de interès propi, interès personal i del típic potser polític en la pitjor de les facetes que podem parlar de la política.
Hi ha algú no us pot dir de vostè home, que teniu un punt d'esperit de víctima?
No, jo un punt, no. Jo penso que sóc una persona doncs, que parla clar i no amb en rencor ni res, sinó jo ho dic, he après. Potser vaig ser una miqueta innocent, pensant que les coses eren, bueno, innocent doncs, a l'hora, per exemple, de valorar la predisposició de l'alcalde a prendre's el càrrec com una dedicació al seu poble i no com un interès personal d'altres coses, i del meu partit també. O sigui, bueno, doncs va ser una miqueta innocent. Víctima no.
Us ho dic fins i tot per aquells que puguin pensar, bé, l'han expulsat del partit, continua sent regidor, i aquells que diguin, bé, podríeu deixar-ho del tot i renunciar a ser...
Ja, però jo el que estic aquí és pel meu poble. No estic pel meu partit ni per pujar al meu partit, ni mai ho he estat ni he fet les coses per això. Si aquest hagués sigut el meu objectiu, potser encara estaria al partit i potser estaria amb el govern i potser hi hauria un càrrec de confiança a governació amb noms i cognoms i potser altres coses. Però no era aquest no era el meu objectiu. Jo no sóc víctima, jo estic on vull estar. I va haver un moment que vaig decidir o que m'han decidit que no volia estar allà, no volia continuar allà. I això va passar a l'agost del 2013 i no va ser víctima, o sigui, el senyor Forn no es va expulsar, potser va mandar l'SMS i
sí, però no. Voleu dir que esteu aquí perquè heu volgut estar aquí, clar, perquè penseu com penseu i perquè heu actuat amb la convicció que creieu que havíeu d'actuar.
Si haguéssim volgut permanèixer al govern i permanèixer al partit, estaríem allà. Ara no tindria la consciència ni tranquil·la ni estaria satisfet. O sigui, jo no soc víctima de res, simplement soc conseqüent en el meu pensament, en el nostre pensament, no el meu, el de la gent que ens recolza. I a més penso que doncs, amb una claretat i una transparència de per què ens van prendre aquestes decisions, que molts o la majoria del que estan ara al govern i a la política doncs tindria que prendre exemple per cap al futur.
Abans no acabem, és evident que continuarem parlant dels pressupostos perquè encara s'ha de fer l'aprovació definitiva dels pressupostos. Heu estat molt crític amb els pressupostos, més crític encara amb la relació de la plantilla de l'Ajuntament i totes aquestes, diguem-ne, irregularitats que ha constatat la interventora, però bàsicament el titular era no esteu d'acord amb aquest pressupost perquè bàsicament és més o menys com el de l'any passat.
És continuista, no, sí? Bueno, és continuista i no hi ha ni un canvi. Bueno, però és que quan van començar a governar, nosaltres sí que vam plantejar com tenia que anar això. I de fet ja van passar dos fets que nosaltres en principi doncs, al final va entregar, però bueno, això va ser el començament de dir no pot ser. Un va ser el tema de l'IBI. Abans de la revisió cadastral, la nostra aposta de partit era pujat l'IBI però amb la base cadastral anterior, el primer any, i a partir del primer any, doncs, després de la revisió cadastral, començar a baixar l'IBI una altra vegada. Això havia d'anar acompanyat amb una reducció de la despesa. I això va començar, el que es va anunciar va ser el tema del ERE als treballadors d'Ajuntament, que va suposar doncs, aquella manifestació al ple d'Ajuntament, que el senyor Forns es va quedar allà sentadet i no va fer cap moviment. I finalment, encara que vaig sortir jo a intentar aplacar els ànims, que no ho vaig aconseguir, i quasi em quedo sordo perquè
era una tarda complicada, sí,
però bueno, va haver algú que va sortir i unilateralment va decidir el senyor Forns que això ja no es feia perquè teníem un superàvit de 21 milions d'euros. Això no va consultar amb ningú, o almenys en el Partit Popular no va consultar. Quan es fan aquestes coses, doncs la cosa ja comença a anar malament. En definitiva, l'IBI continua a uns nivells molt alts perquè no es pot baixar, perquè clar, perquè la despesa continua sent la mateixa que n'hi havia abans. I s'ha tocat una part, s'ha tocat la part impositiva, és a dir, s'ha augmentat la pressió fiscal, que es tenia que fer inicialment perquè estaven molt fotuts, però després no s'ha anat reduint la pressió fiscal perquè no s'ha actuat en l'altra part, que és la reducció de la despesa i la racionalització de la despesa.
No en teniu prou en què s'hagi contingut el deute o en què el 2015 es posi en marxa el pressupost participatiu?
El tema del deute i del tema dels pagaments, sense treure el mèrit que pot tenir, que no és total, l'Ajuntament. Això venia molt donat ja des d'altres instàncies. No, bueno, diguem-ne d'altres instàncies. Sí. Perquè bueno, es tenia que complir els objectius, van donar unes eines per poder fer-ho, i clar, qui podia dir que no a això, tal com estàvem? O sigui, que realment, bueno, sí, n'hi ha municipis que no han pogut optar, i no s'ha de treure mèrit, però bueno, que això anava bastant, ha anat bastant dirigit des de fora i per circumstàncies externes i no solament l'Ajuntament. I he de dir que no s'ha de treure tampoc el mèrit que té això, perquè van suposar doncs, coses que tampoc eren populars i que i mesures que, doncs, que van ser impopulars. Però a part d'això, què més canvi? O sigui,
valoreu el pressupost participatiu, aquesta possibilitat?
Sí, ho valorem, sí? Clar, sí. Tot el que sigui participació es valora, i tant. Sí.
Però poca cosa més, creieu?
Poca cosa més.
No hi ha un missatge massa esperançador de res, eh?
Penso que quan van començar la legislatura, la situació que estaven, es donaven unes circumstàncies, doncs estaven en una situació realment d'urgència i es donaven els arguments i les circumstàncies per canviar la gestió de l'Ajuntament i fer una gestió més professional i fer un projecte organitzatiu més professional, perquè el que ens van trobar quan van entrar és que l'Ajuntament estava parat. O sigui, és un Ajuntament que sense polítics està parat, i això no pot ser. Els polítics s'han de dedicar a la política, no s'han de dedicar ni a gestionar personal ni a canviar grups professionals ni res d'això. Això ha d'anar rodat, ha d'anar com el dia a dia, i això no passa a l'Ajuntament aquí a Sitges. I s'ha perdut, perquè aquesta era realment el projecte de futur, organitzar l'Ajuntament de forma que pogués anar sol. Potser a alguns no els interessa.
O potser va sol ja en alguns casos?
No va sol.
Tindrem ocasió de parlar en el futur més amb Jorge Carretero, en representació dels Populares de Sitges, ja en aquesta recta final, tal com en dieu, Populares de Sitges, pues Populares de Sitges,
molt bé.
No passa nada. Òbviament d'aquí uns dos mesos tornarem a saludar el portaveu del grup dos de regidors. Jorge Carretero, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.
era la conversa que manteníem el passat divendres per aquelles qüestions d'agenda que ara compliquen molt les coses a Jorge Carretero per poder participar en la nostra roda de portaveus en directe. Ha estat el darrer membre de la roda de portaveus. L'hem afegit als que ja teníem perquè ha passat el que ha passat i com han pogut escoltar de tots els regidors de l'equip de govern, Carretero, Salva, Marc Martínez i Elena Redondo. La resta, bé, la resta res, ja ho han escoltat. Una entrevista força crítica amb tot el que ha viscut i amb el propi Partit Popular arran de tot allò que vostès ja saben. 10:55, amb res arribem a les 11. Una mica de música, fins ara.